El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Aquesta setmana, més que mai, toca felicitar la Maika Navarro. L'enhorabona, Maika, perquè, déu-n'hi-do, quina exclusiva. Va ser la primera que va publicar doncs, que Jonathan Andic estava investigat i després detingut per presumpte homicidi del seu pare. Com t'ha anat aquesta setmana, tenint en compte que va ser la primera de tenir aquesta informació? Què se sent el moment abans de publicar la notícia, Maika?
Doncs mira, un cert vertigen, perquè jo aquell... Això va ser dimarts, i la meva idea... M'havia aixecat d'hora perquè me n'anava a fer... Tenia informació d'un operatiu que feia Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil per un individu que estava venent armes trossejades, armes de foc, i com veníem d'una setmana on les armes de foc havien estat les protagonistes de la crònica negra, aquest era el meu plan del dimarts, i de sobte, doncs més que encara no m'havia ni dutxat perquè no havia de córrer, i em va entrar un missatge explicant-me que l'acabaven de detenir, i, ostres, vaig sentir vertigen. Era una molt bona font, però necessitava una altra. Les dues primeres fonts que vaig consultar no em van respondre. La tercera sí que el que em va dir va ser com pot ser que t'hagués assabentat. I aleshores, tot i així, encara el que vaig fer és trucar al meu director perquè abans de publicar-lo, perquè, en fi, és una notícia prou rellevant amb unes conseqüències, i vaig trucar al Jordi Joan, que estava reunit i no m'agafava en aquell moment, i li vaig enviar un missatge dient: sisplau, despenja, que és superurgent. I em va dir: ho tens confirmat? Dic: confirmadíssim. Doncs tira, i tirem alerta. Vaig fer un paràgraf que em tremo... O sigui, una mica em tembleque. I a partir d'aquell moment la terra va començar a tremolar als meus peus.
I al cap d'una estona,
per poder dutxar-me, em vaig haver d'apagar el mòbil perquè era impossible, perquè és veritat que vaig entrar primer a la ràdio del meu grup amb el Jordi Basté a RAC1, i després vaig entrar amb l'Ostrell amb el Matí a Catalunya Ràdio, i després vaig silenciar el mòbil per poder dutxar-me i anar-me cap a Martorell.
Què vas sentir també quan al cap d'unes hores veus, com tots, les imatges de Jonathan Andic emmanillat arribant als jutjats de Martorell? Perquè una cosa és que el detinguin, però l'altra és que veiem la imatge de la detenció.
Clar, jo havia estat anteriorment un parell de vegades al jutjat de Martorell. Sí, dic jo, però totes les companyes de successos ho hem fet aquests mesos. Bueno, hem intentat parlar amb la jutgessa, amb la fiscal, amb els investigadors, en fi, amb les pedres de Montserrat. I el primer dia que jo vaig aterrar als jutjats de Martorell, que jo no coneixia, em vaig quedar de pedra. Vaig dir: perdó, aquí? Ostres! Clar, els oients segurament ja els heu vist als jutjats aquests dies a la televisió, però parlem una estructura d'edifici dels anys 70, amb molts edificis que tenen un pati comú amb galeries, escales, i llavors als baixos d'aquests edificis, on podria haver-hi doncs comerços, doncs hi ha uns jutjats, i el jutjat número 5 de Martorell, que també, a més, és jutjat de violència masclista, és des d'on s'ha dirigit la investigació. De fet, les finestres de la magistrada aquests dies, perquè abans no ho tenien, les han cobert amb un plàstic, perquè és que un dels dies que jo vaig anar mirava per la finestra i veia la magistrada. O sigui, que només s'estapava amb unes cortinetes. O sigui, jo vaig pensar: ostres, i a tot això tu tens els veïns al balcó o a les finestres veient l'espectacle. Clar, jo pensava... En el moment, clar, Jonathan Andic és detingut a casa seva, viu aquí molt a prop de la ràdio, se li llegeixen els seus drets, i com a tot pressa l'emporten a la comissaria de Martorell. allà passa, jo crec que un dels pitjors moments per ell, que és ser conduït al soterrani de la comissaria, on està tot aquell espai on es fan les ressenyes dels detinguts. I això ho heu vist a les pel·lícules, i és tal qual a les pel·lícules. Et col·loquen amb l'esquena al costat d'una paret blanca i et comença a demanar un mosso amb una càmera fotogràfica que vagis movent el cap a una banda i una altra per retratar-te amb totes les postures. Després agafen les mans i com es feia abans, doncs es materialitzen, es guarden totes les huelles dactilars. I aquest moment és dur. El van portar a la Garjola i li van dir a la magistrada, com vostè ens digui, el portem. Clar, Mossos sí que parla amb la magistrada i li adverteix. Què fem? Li cobrim les manilles, li demanem si es vol cobrir, i la magistrada literalment diu, com qualsevol altre pres, emmanillat, com mani...
I res de tapar les mans perquè es veu.
I cap aquí. I no només això, és que la magistrada podia haver considerat que Jonathan Andic, el temps d'espera després de la declaració on ella està redactant l'auto de presó, eludible amb fiança, podia haver dit, miri, no tornin a la comissaria perquè el tornarem a fer desfilar davant les càmeres, que s'esperi aquí en un despatx, no, cap a comissaria, cap a les Garjoles. És que els jutjats de Martorell no tenen un altre lloc per entrar, i aleshores a Jonathan Andic li ha passat el mateix que li passen a tots els presos, a tots els detinguts que van als jutjats de Martorell. Clar, tu pots pensar, sí, però la resta de detinguts no tenen un centenar de mitjans de comunicació en el pati fotografiant aquesta entrada. Sí, però és que el problema no és dels Mossos, el problema és dels jutjats de Martorell.
Maica, més preguntes que tinc. Tu, Jonathan Andic, el coneixes personalment?
Perdó, no, el conec.
Però us heu creuat.
Sí, perquè no només viu aquí al costat, estan de manera transitòria en un pis fins que amb la seva dona, amb la Paula Nata, acaben de construir una casa, me l'he creuat, i a més, clar, la particularitat que ell en aquests 14 mesos ha visitat amb una freqüència setmanal o quinzenal al despatx de l'advocat que lidera la seva defensa, que és Cristóbal Martell. Cristóbal Martell té les oficines a l'edifici Godó, a la planta número 8, i el servidor escriu i va a diari a la redacció de La Vanguardia, que està a la planta número 7.
Heu coincidit a l'ascensor.
Sí, jo recordo una ocasió a l'ascensor.
I en aquell moment en què es parla del...
I en el hall, diverses vegades.
I en aquell moment en què es parla del...
Al carrer també, m'he creuat.
Del temps, o sigui, heu coincidit al mateix ascensor pujant a la planta...
No. No li vaig dir res, ni tampoc al carrer, i em consta que ell es va sentir incomodat pensant que jo en algun moment m'acostaria, però no perquè em poso a la seva pell, i a més sé perfectament que no em dirà res i no l'incomodaré, no per res. Perquè és que no... A més, anava acompanyat dels seus advocats, d'un dels seus advocats que conec, un dels seus advocats, les advocades de Mango... No tenia cap mena de sentit provocar aquesta situació.
Sobre el cas, s'ha parlat moltíssim de la famosa petjada, i anirem, però les últimes novetats que has publicat és que el telèfon mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el viatge de 48 hores a Quito, a l'Equador. A l'Equador no consta cap denúncia per robatori ni per pèrdua, però el que sí que va sorprendre els policies i destaquen en l'atestat és que aquell terminal, aquell telèfon mòbil, no es va activar mai a l'Equador, segons ha pogut saber la Maica Navarro, de fons al corrent de la investigació. De fet, les mateixes fonts no descarten que Jonathan Andic aprofités aquell viatge de feina per desfer-se del dispositiu. Recordem que ell va al·legar durant molt de temps, i no sé si encara ho sosté, que el famós telèfon mòbil que és clau per saber quantes vegades havia estat a Montserrat, en quins punts...
Bueno, el telèfon que ell portava el dia de sí. la caiguda, de la mort del pare.
Ell diu que el va perdre al cap de poc en un viatge a l'Equador.
Sí, bueno, concretament el que Mossos assabenta per la secretària, és que la secretària aquests dies ell fa un viatge, estem parlant de el mes de març, ell fa un viatge llampec de 48 hores a Quito i escriu pel WhatsApp del web de l'ordinador a la seva secretària dient, escolta, m'acaben de robar el mòbil, prepara'm un mòbil nou. I quan torna, agafa el mòbil al terminal nou i fa el buidatge. I quan els Mossos coneixen aquest element, aquest robatori, aquesta justificació de per què no portava un terminal nou, demanen, confirmen primer que ell ha anat que aquest viatge s'ha fet a Equador, que ell va anar i tornar, i també el que demanen és quina vida i quina activitat va tenir aquest telèfon a Quito, a la capital d'Equador, amb un mandament judicial, demanen a totes les companyies que operen a Quito, doncs per la vida, si ha tingut alguna mena de senyal aquest telèfon. I encara falta que una companyia respongui. O sigui, a falta de la resposta d'una companyia telefònica, aquest telèfon no es va activar mai a l'Equador, mai. Per tant, per Mossos d'Esquadra, aquest és un altre element. I és veritat que els investigadors sospiten que fins i tot aquest viatge podria ser una coartada per justificar el canvi de telèfon. T'haig de dir que la defensa ja ha fet del seu relat. O sigui, aquest és una investigació, i ho hem vist a l'auto de presó de la magistrada, on hi ha un relat amb indicis. Quan hi ha una acusació criminal per indicis, la defensa té molt marge perquè el que fa és rebatre aquests indicis amb contraindicis. O sigui, tu tens una tesis, un indici, i jo ara tinc la possibilitat, que és el que veurem en les pròximes setmanes, o els pròxims dies, en contrarrestar aquests indicis amb els meus contraindicis. I què diu la defensa d'aquests moviments de telèfon? Li resten importància. Recorden que Jonathan Andy, que és vicepresident d'una companyia prou important com Mango, com per canviar habitualment de terminal per una qüestió de seguretat, i que és molt habitual aquests canvis de telèfon. I també resten importància el fet de la còpia de WhatsApp. I fins i tot diuen que ja en el mes de gener, i això és veritat, ho va confirmar, ho va avançar la Rebeca Carranco i el Jesús al País, que ell havia enviat el mes de gener un email a la seva secretària demanant un telèfon, un nou iPhone, i que aquest no el va activar. Diu que fins i tot, bueno, que no ho va activar perquè, bueno, no es va recordar activar-lo, i precisament després del robatori a Equador, doncs va decidir que era el moment d'activar aquest nou telèfon. I és veritat que en aquest nou telèfon Mossos va veure que, ostres, tenim embolcat tota la informació de l'antic terminal, a excepció dels WhatsApps anteriors a l'accident. I només hi ha memòria de WhatsApps dels últims 5 mesos.
Pregunta important per tu, Maica Navarro, què en penses? Tenint en compte tots els indicis, el telèfon mòbil, la petjada, aquesta presumpta mala relació entre el pare i el fill, tu creus que tots aquests indicis que hi ha damunt la taula, tenint en compte també que Jonathan Andic té contractat Cristóbal Martell, un advocat amb una trajectòria llarguíssima, que ha contractat també l'agència Método 3 del Paco Marco, també que té aquesta capacitat per defensar-se, tu creus que tots aquests indicis que tenim damunt la taula són suficients per provar què va passar aquell dia? O creus que el cas no quedarà resolt per falta de proves?
És que no tinc resposta. I al final tu pensa que és veritat que aquí amb tu doncs em deixo anar una mica i potser sense voler a vegades
explico,
deixo anar sensacions, o potser però jo escric cada dia una crònica a La Vanguardia i els meus lectors no tenen per què saber el que en el meu cap, el que jo pugui pensar, perquè el que jo haig de fer és donar informació. I jo crec que els lectors i el cas mereixen que la redactora de successos sigui molt honesta en explicar tot allò que està ara mateix sobre la taula. I el que està ara mateix sobre la taula és un auto judicial de presó demolidor, que quan tu llegeixes a partir de la pàgina 7 els 7 indicis que la magistrada recull dels investigadors, clar, el que és impepinable és que tots els oients i els lectors de La Vanguardia que han anat seguint les informacions d'aquestes últimes hores tenen el convenciment de que Jonathan Andic va matar el seu pare, i tenen el mateix convenciment que la magistrada, que la fiscal Teresa Yoldi o que els propis investigadors. Ara ens falta escoltar a la defensa, aquests contraindicis que presenti en els pròxims dies Cristóbal Martell. Recorda que, jo crec que ho hem explicat aquí, la unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra i altres unitats centrals que també han treballat en aquesta investigació, han treballat molt, a més sempre amb el vistiplau de la jutgessa i de la fiscal. Però, en paral·lel, la defensa de Jonathan Andic també ha fet la seva feina. I si Mossos d'Esquadra, recordo que aquests dies preguntaves quantes vegades heu pogut pujar a la muntanya, aquest tram, aquest camí de la feixada de Collbató, ni ho recordava, més prop d'un centenar. Doncs un equivalent a l'equip de la defensa. És possible que algun dia s'haguessin trobat allà dalt. La defensa ha treballat molt. La defensa, els advocats, aquests altres actors contractats, i ho mencionaves, l'agència Método 3, liderada per Francisco Marco, amb tota la capacitat...
Què pot aportar aquí una agència?
Informes, investigacions, informes. Pot aportar, doncs, buscar...
Sobre la relació pare fill o sobre...
No, buscar altres... Buscar hemeroteca de... O sigui, buscar si anar més enllà de realment quants accidents han hagut allà, moltes en aquella muntanya, trobar persones que podien estar en aquell moment a Montserrat i que no apareixen a l'atestat. Nosaltres, l'endemà d'avançar aquesta detenció, vam avançar també que en aquell matí del 14 de desembre, en aquell tram de Montserrat, hi havien dos escaladors que aproximadament mitja hora després es troben amb Jonathan Andic. Aquests dos excursionistes, escaladors, no estan a l'atestat de Mossos d'Esquadra, però qui no et diu que potser els ha trobat l'agència Método 3 i ha parlat amb ells i els ha explicat com se'l van trobar en aquell moment. Bueno, pot aportar moltes coses, i em consta que han aportat moltes coses, i quan ells considerin serà el moment d'explicar-les. I d'aleshores els oients i els lectors de La Vanguardia, bueno, coneixeran l'altre relat, i cadascú aquí... També és veritat que la
petjada, vull saber.
La petjada. Bueno, la petjada és... la magistrada, en el seu autojudicial, recalca que aquesta petjada, que està fotografiada, i també em sap molt greu parlar jo me casé conmigo, però en aquest cas deixa'm que entri... Sense flors a La Vanguardia, perquè vam avançar aquesta fotografia, que té un gran valor, perquè és la fotografia que es fa aquella mateixa tarda on està en aquest primer tram del terraplè per on cau Isaac Andic, la jaqueta... I està aquesta petjada, que per Mossos és, per els investigadors és important, i la magistrada el que diu és, després de llegir els informes de la unitat de muntanya que ha fet diverses reconstruccions, allà on rellisca de manera accidental, presumptament de manera accidental, Isaac Andic, hi ha una petjada amb una intensitat que no correspon a relliscar-se de manera accidental. Si ell hagués relliscat de manera accidental, la marca, la petjada, seria molt més suau. I aquí hi ha una petjada intencionada com per marcar, és per qui on va caure el pare. I el que fa és acusar directament a Jonathan Andic d'haver recreat aquesta relliscada accidental.
I el calçat, però, correspon...
Bueno, aquí ara la defensa farà el seu contrainforme i farà la seva explicació alternativa. I el que ja ha començat a fer és advertir que el lloc on va caure Isaac Andic no es va preservar. Insisteixo, aquesta és la tesi de la defensa, no es va preservar. Els Mossos que hi van treballar no van treballar amb equip de seguretat, amb EPI, per doncs allò, preservar un escenari d'investigació. Clar, també et dic una cosa, si ens n'anem el 14 de desembre, que en aquesta crònica de la web de La Vanguardia recordava...
2024, el dia de la mort.
En aquell moment estàvem parlant d'un accident, estàvem parlant de que Jonathan Andic havia caigut... Ens vam dir que Isaac Andic havia caigut accidentalment en aquella muntanya, que en aquest passeig acompanyat pel seu fill, tot i que en aquella primera crònica de La Vanguardia del 15 de desembre, és cert que els lectors del diari ja van poder veure els dubtes que el mateix dia, en aquell mateix moment, els investigadors van percebre. No sé si recordes aquell cap de setmana ja havien fet la secció.
Sí, però... no, és que era el cap de setmana de la Marató. Me'n recordo perfectament. Era el cap de setmana de la Marató, diumenge.
Però 7 dies després que vam fer secció, et vaig explicar una cosa que a la web vam titular per aquí, i et vaig explicar que la forense que arriba a la muntanya a fer l'aixecament del cadàver escolta les explicacions, ve, observa el lloc i el que demana als Mossos de muntanya quan recuperen el cos d'Isaac Andic és que es preservessin les mans, és a dir, li van preservar, les van protegir. Amb un accident de muntanya no, aquesta petició de la forense, d'un forense, no és habitual quan tens la convicció de que ha estat un accident. En aquell instant la forense ja va demanar aquesta preservació de les mans perquè les volia investigar.
Tu creus que té suport familiar a l'hora de la defensa, Jonathan Andic?
Pel que em consta, té el suport inquebrantable evidentment de la seva dona, de les seves germanes, del seu oncle i de tot el seu entorn d'amics i fins al dia d'avui de l'empresa. Recordem que continua sent vicepresident de Mango.
I recordem que va pagar 1 milió d'euros per poder gaudir d'aquesta llibertat i evitar la presó preventiva. Que això...
No, recordem que està acusat d'haver matat el seu pare. O sigui, aquest home, és veritat que està... En fi, en aquests moments està acusat d'haver matat el seu pare, que és, en fi, és una acusació prou contundent i està en llibertat, però amb aquesta acusació a sobre...
Quan sabrem data de judici, si és que...
De moment encara no sabem si n'hi haurà judici. Ara tenim per davant setmanes intenses i en aquests lamentables jutges de Martorell, els companys, la Reverte i la... Per què no em sé?
Maria Núria Revetlla.
O sigui, a veure, Maria Núria, és bussejadora amb mi, l'estimo amb bogeria.
Bueno, i porteu 30 anys d'ofici compartit.
Per què el meu cap és incapaç d'assimilar aquest nom?
Maria Núria Revetlla és una de les veus més nostrades històriques d'aquesta casa a l'hora de parlar de successos. Tu la bateixes com a Reverter. Jo crec que ella ja es deu...
Sí,
Maria Núria
no,
Reverter
ja,
ja es dona per al·ludida, se n'en fot, s'ho pren de bon humor.
Però
bé, la Maica té això, que a vegades canvia els noms i els cognoms de les persones.
Els oients d'aquesta casa la sentiran moltes vegades a la Maria Núria...
Un dia la portarem
jutjats,
aquí a l'Hora Negra.
Als jutjats de Martorell, perquè i anirem moltes vegades. Ja tinc controlat un restaurant marroquí, que és una gent fantàstica, que l'altre dia em van donar taula, wifi i Coca-Cola i menjar...
No necessita res més.
Un poc de bat venir de fons i apa, i fem milles. Bueno, no sé, continuarem parlant molt d'aquesta història, perquè a més té tots els ingredients, tots, perquè en aquests moments mig país estigui absolutament pilladíssim. Pensa que ahir a Bad Bunny, la primera mitja hora quan vaig arribar a on estava, va ser bombardejada de preguntes de tu què penses, tu què penses, tu què penses, jo, per favor,
t'havia passat mai d'aquesta manera, en algun altre cas, en alguna altra història? Rosa Peral, potser?
No, perquè Rosa Peral és el cas de Toni Muñoz. És, no, mai ha estat la meva investigació. No, no ha estat mai el meu cas. Però amb aquesta intensitat... és que... Bueno, sí, en alguns casos, però no, amb aquesta intensitat... Clar, la memòria, a vegades, la meva memòria em falla, però aquest és especialment... Sí, perquè la gent sospita que tu no expliques tot el que saps, que tu ets molt prudent...
Home, és que tu no expliques tot el que saps.
Sí, però en aquest cas la gent sospita encara més perquè es pensen que tu
si
vas a...
Si Maica Navarro expliqués tot el que sap...
No, però la gent es pensa que...
Ai!
Que el... per les característiques de la víctima, per les característiques de l'acusat, tu encara vas més amb el fre de mà posat. Sempre t'he dit que les periodistes de successos anem amb el fre posat i és la nostra responsabilitat fer-ho, però no només amb Jonathan Andic, amb tots els acusats i amb tots els investigats, per respecte a les víctimes i per respecte també als presumptes culpables.
Maica Navarro, cançó dedicada a Bad Bunny, per ella, Me Porto Bien. Tu no eres babacita, tu eres babasota, friquita una mà, se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir, sé que te dejaste de asumir, y de una despecho me zumbé, si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B.
Es de dir que no entén una merda, però vaja.
Que me gustan los tríos, ha dit.
Ah, sí?
Sí.
Ah, pues mira. A favor.
Per això te l'he dedicat, ja ho sabia.
Ah.
4 minuts per les 11 del matí. Maica Navarro, una abraçada. Fins dissabte que ve. Fem una pausa, tornem cap a Oslo i tenim més històries del suplement perquè a la propera hora ens visita Andreu Martín, novel·lista de Crònica Negra, que ha passat més dels últims 4 mesos en un vaixell. Tot això en plena història de l'antivirus i en plena pandèmia també, en aquest cas un vaixell amb un brot de gastroenteritis que pràcticament la novel·la s'ha escrit sola. Ara tornem. El suplement, amb Roger Escapa.